El Consell de Govern, el Consell del Govern de les Illes Balears, aprovà aquest dilluns, així ho explicàvem dimarts, el nou decret llei de mesures urgents de protecció del territori. Una norma adreçada a contenir el creixement de la nova urbanització i reforçar la protecció del sòl rústic. Per parlar-ne, rebem el de far a far en Miquel Mir, conseller balear de Medi Ambient. Molt bon dia, senyor Mir, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies, un cop més.
Gràcies a vos per estar aquí amb nosaltres. Formentera queda totalment al marge d'aquest decret. O se'n veu afectada per algun aspecte? Expliqui'ns-ho.
Bueno, sí, certament, en el final, després del transcurs de tot el que ha estat, doncs, l'elaboració d'aquesta norma, que bé, com vostè comentava, va entrar en vigor aquest mateix dilluns, doncs Formentera en particular doncs, ha quedat d'alguna manera exclosa de les prescripcions normatives que estableix aquest decret llei, bàsicament també per la seva casuística, i ara intentaré també reflectir-la. Si bé és cert que dins, diguéssim, els escenaris inicials aquest decret llei tenia un abast o pretenia tenir un abast sobre totes les illes balears, també inclosa l'illa de Formentera, sí que és vera que en el cas d'aquesta illa doncs, se donen tota una sèrie de casuístiques que, òbviament, també justifiquen el resultat final. Formentera, igual que Eivissa, són les úniques illes de ses Balears que recentment, fa molts pocs anys, doncs, han fet una modificació, una adaptació dels seus plans territorials insulars. I això, doncs, òbviament, té transcendències interessants i que són honestes a reconèixer-les. Òbviament són doncs, documents territorials que han passat doncs, tramitacions en els paràmetres i amb els ulls, per dir-ho de qualque manera, del segle XXI i que, per tant, també doncs, ja estableixen tota una sèrie de prescripcions que van bastant en la línia d'aquest propi mateix decret llei. En el cas de Formentera, que si no recordo malament, les últimes revisions han estat precisament l'any 2019 i el propi 2020, doncs, ja hi ha hagut tota una sèrie de prescripcions i de mesures que s'han destinat a contenir d'alguna manera doncs, l'expansió d'usos impropis dins el propi sòl rústic. Si no record malament, en el cas de Formentera, des de l'any 2010 i d'acord en el seu pla territorial insular, doncs està prohibit el sòl rústic, l'ús turístic dins el sòl rústic. No? I per tant s'adonaven tota una sèrie de casuístiques ja recollides en els planejaments territorials d'aquesta illa que d'alguna manera s'havien doncs, avançat a les prescripcions d'aquest decret. Això pel que fa en el sòl rústic i en el cas dels sòls urbans, falsos urbans i urbanitzables, no hi té afectació perquè precisament la primera prescripció que diu el decret llei per tal de que no sigui d'aplicació en els diferents municipis, i en aquest cas també a l'illa de Formentera, és que els plans territorials insulars o els planejaments municipals no estiguin adaptats en els plans territorials insulars. I en el cas de Formentera, com que les normes subsidiàries són alhora també el pla territorial insular i com que aquest està adaptat, doncs, òbviament, pel que fa a urbanitzables i a falsos urbans, directament no els hi és d'aplicació. I
val,
aquesta norma sí que és compartida en totes les illes.
Al seu entendre, llavors, el PTI de Formentera ofereix garanties de protecció no, del territori assimilables a les del nou decret del govern?
Bueno, el que és cert és que el PTI de Formentera s'ha tramitat ja en paràmetres del segle XXI. Primer de tot, jo m'agradaria...
Quins són aquests paràmetres del segle XXI? Expliqui.
Bueno, avui en dia, òbviament, la situació d'emergència climàtica i ecològica i també la normativa ambiental existent i aplicable, òbviament, és diferent a la que hi havia, per posar un exemple concret, a principis de segle, on, òbviament, la realitat i la percepció ambiental no sols a nivell de societat, sinó també a nivell d'administracions, doncs era diferent, no? I estem parlant, per exemple, doncs, d'aspectes relacionats amb l'eficiència energètica, l'estalvi d'aigua, amb la suficiència hídrica, i per tant, òbviament, els planejaments territorials urbanístics que se tramitaven en els anys 70, 80, 90, òbviament no tenien aquesta fiscalització ambiental que tenen si se tramiten a dia d'avui. Per tant, això, òbviament, és honest reconèixer de que ja dona tota una sèrie de garanties des del punt de vista ambiental. I després hi ha una altra cosa que també, com a govern, no volem oblidar i no hem d'oblidar. Els plans territorials insulars són competència de cada consell insular i que, per tant, és cada consell insular que dins dels seus processos de participació i dins les seves maneres de treballar doncs els elabora, els impulsa i finalment els aprova.
Llavors, aquest decret llei en què queda en relació amb els PTIs de qualsevol altre consell insular?
Com? Perdona.
No, llavors, doncs, aquest decret llei, si vos reconeixeu que el PTI té l'última paraula en relació al territori i la seva protecció, el decret llei, en cas que tingués alguna aplicació a Formentera, en quin punt seria, en quin nivell seria aquesta aplicació?
No, jo li torno a repetir. La configuració final del decret llei, per diversos motius, a dia d'avui no tindrà aplicació a Formentera.
Val, doncs a Mallorca.
Sí, bueno, a Mallorca, òbviament, el PTI de Mallorca és ja molt més antic i no s'ha revisat des de l'any 2004, ja. Si no record malament, que se va aprovar. Per tant, aquest decret llei el que fa és, bàsicament, el que són els falsos urbans, doncs estableix una moratòria per tal de que els consells insulars fins a 31 de desembre de l'any 2021, doncs conjuntament amb els diferents ajuntaments de l'illa de Mallorca, pugui revisar tots aquests falsos urbans i pugui dirimir quin ha de ser el seu ús de cara en el futur.
Això és un concepte que, almenys, nou per alguns dels que no estiguem, doncs, diguem, iniciats en tota la qüestió urbanística. Què és un fals urbà?
Sí, un fals urbà és un sòl que en el seu moment, en els planejaments urbanístics, i estem parlant de planejaments urbanístics, molt d'ells doncs, aprovats en el segle passat, doncs varen ser dibuixats damunt planos com a sòls urbans, però que a dia d'avui no han estat transformats en absolut, ja. Ni tan sols han iniciat la seva tramitació administrativa per ser transformats, de que no han tingut cap tipus d'intervenció pel que fa a la dotació de serveis urbanístics i que, per tant, a dia d'avui encara són camps de conreu o camps de maldarà o camps de garrovers i que, per tant, són estèticament sòls totalment rurals, no? I, per tant, són sòls que, a part d'aquesta fisionomia rural, doncs han complert i han superat ja qualsevol dels terminis que tota la normativa que ha anat sortint al llarg d'aquestes darreres dècades els hi ha anat donant. Per dir-ho d'alguna manera, són sòls que han caducat, que en el seu moment varen ser dibuixats com urbans, però que han caducat qualsevol dels seus terminis i que, per tant, avui en dia queden com a sòls potencials, com a creixements latents que mai han estat desenvolupats, però que, sens dubte, doncs, estan dibuixats en qualque planejament municipal o, diguéssim, urbanístic.
Normativament, aquest decret llei, a les illes doncs, on s'aplicarà, sobretot a Mallorca i a Menorca, corre el perill algun dia d'entrar en un conflicte de competències per la qüestió del PTI, de les pròpies illes, en cas que el que volguessin renovar?
No, en absolut. De fet, aquest decret llei no condiciona en absolut les competències que tant els ajuntaments com els consells insulars tenen envers la redacció, modificació dels seus planejaments territorials o planejaments urbanístics, que en el cas de l'illa de Formentera és un sol document, no? De fet, també, òbviament, se deixa clar en el decret llei que tots aquests falsos urbans o tots aquests sols urbanitzables que ara, en el segon cas, són desclassificats de cap a sol rústic, òbviament sense perjudici de que si en el dia de demà doncs hi ha una modificació dels planejaments urbanístics, aquesta modificació pugui tornar a recollir i a dibuixar certs sòls urbanitzables. Això sí, passant per una tramitació ambiental d'acord a la normativa aplicable vigent i que, per tant, doncs, també se pugui prescriure i se pugui garantir que aquests nous planejaments territorials o urbanístics poden doncs, respondre al que li comentava abans, no? En els paràmetres del segle XXI, i per tant això se tradueix a que puguin respondre a garantir l'eficiència energètica, la suficiència hídrica de la població a la qual pretenen acollir, els temes de mobilitat, etc, etc, no? Per tant, òbviament els ajuntaments i els consells insulars doncs, seguiran tenint qualsevol potestat i sobretot garantint també les seves competències per, tant, per tal d'articular la futura, doncs, d'alguna manera, ordenació territorial i urbanística d'aquestes illes.
Deixa'm fer una reflexió. Miri, a les Pitiuses s'està parcel·lant i urbanitzant el territori de manera lenta però sense aturador. En fi, cada volta és més difícil caminar per camp obert o pel bosc sense trobar-se amb construccions. Què li diu això?
Bueno, me diu que comparteix plenament la seva reflexió, I això no sols passa a Pitiuses. Òbviament, Pitiuses i Menorca tenen unes dimensions territorials diferents a Mallorca i que, per tant, doncs, els efectes fisiogràfics i visuals són, òbviament, diferents. Però aquesta tendència que vostè me comentava és una tendència que s'ha desenvolupat a les Illes Balears al llarg de les darreres dècades. De fet, entenem que el sòl rústic doncs, ha estat terciaritzat, és a dir, que ha estat invadit per usos impropis de lo que és el sòl rústic en si, bàsicament per usos residencials i més recentment també per usos turístics. Òbviament això ha canviat la configuració del sòl rústic. Però... I precisament aquest decret llei, un dels seus objectius és d'alguna manera també tornar a legitimar que el sòl rústic sigui alliberat per tal de que pugui ser destinat en els seus usos més propis, sobretot en els usos agropecuaris. Ui, ja. Per tant, normativa com aquesta, entenem que és totalment necessària per revertir aquestes tendències.
Però feta la llei, feta la trampa, ja ho sap, en sol rústic s'hi fan molts corrals que no acaben sent d'ús de lloques, de gallines.
Sí, sí, efectivament, si jo comparteix que li repeteix la seva reflexió. Ara bé, si tots convenim de que aquesta és una realitat que s'ha anat acumulant a les nostres illes al llarg de les darreres dècades, on també som de l'opinió que s'han de treure mesures normatives per tal d'intentar revertir aquesta tendència.
Molt bé. Mentre que a Menorca i Mallorca la gent acostuma a viure agregada, i això té a veure amb el que m'estava explicant, sobretot a Mallorca i Menorca la gent viu agregada en poblacions, a les Pitiuses hi ha molt més habitatge en disseminat, tant a Eivissa com a Formentera. Ha afectat això a la concepció del decret i a les diferències entre Mallorca i Menorca per una banda i Eivissa per l'altra?
Jo crec que tenint les diferències que hi pugui haver, la tendència generalitzada al llarg de les darreres dècades ha estat bastant més homogènia del que...
Sí? Creu? Creu que Menorca i Eivissa són comparables?
No, òbviament no. Menorca s'ha de pensar una cosa i s'ha de tenir en compte una cosa. Menorca des de 2003, el seu pla territorial insular va prohibir d'una manera general la construcció de nous habitatges unifamiliars en sòl rústic. Per I això. Òbviament això ha tingut doncs, unes conseqüències i unes diferències perceptibles entre les diferents illes. El que li volia explicar és que des de darrers 20 anys la població empadronada en el sòl rústic a les Illes Balears ha crescut un 41%. Això significa que, per exemple, illes com Mallorca també de cada vegada hi ha més gent que s'ha anat a viure en el sòl rústic o en el medi més rural, el fenomen que se coneix com a rurbanització. No? I que, per tant, això també té tota una sèrie de conseqüències ambientals i paisatgístiques importants, i en el cas de Formentera, òbviament, també, i en el cas d'Eivissa, òbviament, també és un precepte que se pot visualitzar.
Escolta, què són les àrees de prevenció de riscos, les APR? I per què Eivissa sembla que no gaudiran de protecció i a la resta d'illes sí?
Bueno, les àrees de prevenció de riscos són àrees determinades per les directives d'ordenació territorial. Si bé és cert, després cada PTI ja ha pogut incorporar noves àrees de prevenció, bàsicament són quatre: les àrees de risc d'incendi forestal, les àrees de risc d'inundació, les de llevisades i les d'erosió, no? Amb aquest precepte, doncs, el que fa aquest decret llei, en el cas de Mallorca, a Menorca, recordem que d'una manera integral ja està prohibit construir sòl rústic, doncs és prohibir les noves construccions dins aquestes àrees. En el cas de Pitiús és un poc també és el resultat de com ha anat transcorregent també l'elaboració d'aquest decret llei i també en contacte amb el Consell Insular de Formentera. No? Sou dues illes o són dues illes que tenen els seus PTIs adaptats des de fa molt poc temps, on ja s'havien pres algun tipus de mesura amb aquest sentit i que, per tant, doncs, s'entenen que tenen un document de planificació territorial molt recent, de fet, de fa manco d'un any, i que, per tant, també doncs, aquest sigui el document territorial que segueixi doncs, regint pel que fa a l'ordenació del sòl rústic en aquestes illes. Jo crec que són mesures coherents en la situació actual. Si fem una retrospectiva a curt termini, darrers 5-6 anys, a Illes Balears, a excepció de grans incendis forestals, i esperem que això segueixi sent així, han tingut episodis climàtics sobrevenguts d'una virulència important. Estem parlant de tempestes marítimes, de caps de fiblons, de grans inundacions, sobretot...
Ah, el darrer any, Sant Llorenç o Glòria.
Efectivament, la tempesta Glòria, les inundacions i la torrentada llevant de Mallorca i de Sant Llorenç, i per tant això ens ha de posar damunt la taula la reflexió i l'obligació de prendre mesures.
En aquest tema del sòl rústic, deixa'm seguir-hi preguntant. Vostè ha parlat que ha augmentat un 41% els darrers 20 anys la població en sòl rústic. Dues qüestions. Es pot parlar directament ja de sobrepoblació al sòl rústic? I què passa amb totes les zones urbanitzades en sòl rústic en el passat?
Jo crec que se pot parlar de sobrepoblació a les Illes Balears en general, sobretot en temporada estiuenca. Jo crec que això és honest, com a mínim, en reconèixer-ho. Jo crec que tots els que vivim en aquestes illes han pogut percebre al llarg dels darrers 10 anys com la capacitat de càrrega de les illes en general doncs en certs moments s'ha vist sobrepassada. I això té conseqüències no només físiques sobre el territori, sinó també de suficiència i d'explotació dels nostres recursos naturals. I estic pensant en concret amb el tema de la suficiència hídrica, on precisament les Pitiús són les dues illes que més doncs, en perill hi pot estar aquesta suficiència hídrica. No? I, òbviament, en sòl rústic s'ha de pensar en un concepte que jo entenc que és clau. No? No podem pensar en un nucli concret, en una edificació concreta en sòl rústic, sinó que s'ha de pensar i s'ha de tenir una visió holística sobre l'efecte acumulatiu que han tingut totes aquestes tendències expansives al llarg de les darreres dècades sobre aquest tipus de sòl. I, òbviament, el resultat d'avui en dia és que tenim una reurbanització important dins del nostre sòl rústic en totes les conseqüències que això pot tenir. Per tant, en aquest sentit, és important que tots els mecanismes de planificació territorial, bé siguin els plans territorials insulars o bé siguin normatives de caire general, com pugui ser aquest decret llei, doncs intentin posar mesures efectives que tinguin un efecte tàcit damunt el territori per tal de revertir aquestes tendències i iniciar un viratge cap a un nou model territorial.
Ja per acabar, conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, li demano molta concreció, li faré un parell de preguntes, dues preguntes més de caràcter polític. Una norma de protecció del territori que s'aprovi sense el Parlament i que es faci per la via del decret implica el que implica, que si hi ha un canvi de govern podria haver-hi un canvi de norma, no?
Sí, però això també pot passar amb una llei que ha passat pel Parlament. En aquesta comunitat autònoma hem vist moltes coses en normativa ambiental. Record que, per exemple, el Parc Natural de Llevant o el Parc Natural d'Eivissa, d'Illot d'Eivissa, va ser derogat amb un decret llei pel govern del Partit Popular, en concret amb Jaume Matas a la presidència. No? Òbviament, qualsevol llei, maldament hagi passat pel Parlament, pot ser modificada o inclús derogada amb un canvi de color polític. No? I, per tant, això són coses que sempre poden passar, però nosaltres treballem, òbviament, com a govern de la convicció ferma de que s'han de seguir impulsant polítiques valentes des d'un punt de vista mediambiental, com s'ha de fer gent des de l'any 2015.
Ja per acabar, era impossible aprovar aquesta norma buscant un cert consens al Parlament, tenint en compte que es tracta d'un tema d'importància comunitària i una qüestió tan sensible?
Bueno, ja impossible no ho diria. Òbviament, les normatives territorials sempre tenen una diversitat d'opinions i un ventall d'opinions important, no? Les normatives territorials també tenen un perill de que si se fa per tramitació parlamentària, doncs se pot allargar molt la seva tramitació i això pot generar un efecte crida molt important. Han tingut experiències a les Illes Balears, dècades enrere, establint normatives territorials i no establint doncs, mesures cautelars que han generat un efecte crida molt important i han tingut unes conseqüències nefastes per aquestes illes. No? I per tant enteníem que l'urgència de treure endavant aquesta normativa doncs, justifica precisament la seva forma de treure-la endavant. Perquè jo no me puc oblidar i mai ho faré i molt manco com a conseller de Medi Ambient de que actualment tenim una emergència sanitària, social i econòmica que ha de ser la màxima prioritat, però que no podem oblidar l'emergència ecològica i l'emergència climàtica que no. Les nostres illes tenim.
Miquel Mir, conseller Balear de Medi Ambient, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres també per l'entrevista. Una abraçada i bon dia.